Bon dia, són les 8.
Bon dia, pendents de la pluja de la propera nit. Inicia divendres amb sol, intervals de núvols prims que aniran a més al llarg del dia i tempestes que poden ser fortes entre la propera nit i matí de dissabte.
Molt bon dia, comencem el supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà. Avui, que és divendres 15 de setembre, ja ha sortit el sol fa 33 minuts. Ara mateix, si ens fixem en les temperatures que tenim, els termòmetres marquen pràcticament 16 graus a Torroella de Montgrí, 16 graus i mig a Palafrugell, 16 també pràcticament i mig, 16,6 a la Tallada d'Empordà, 17,2 a la Bisbal i 17,5 a Castell d'Aro. Tot plegat en un dia que poden haver-hi tempestes a fortes locals aquesta nit. Després en parlarem amb l'Albert Aparicio, però també a les portes del cap de setmana, i per tant serà moment de repassar les prèvies esportives d'aquests pròxims dies amb competicions que continuen i d'altres que comencen. I a més, també avui parlarem de la collita de la poma, de la construcció d'un nou dipòsit d'aigua a la Bisbal, l'inici de l'Off Festival Costa Brava a Palafrugell, també de l'actualitat de l'Espai Ter a la Sala Las Vegas i la Biblioteca de Palafrugell, entre altres qüestions. Però abans, és moment de saludar l'equip del programa d'avui. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També saludem, en aquest cas, a la Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
En Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Anna Romero, bon dia.
Bon dia.
I també a la Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
I dit tot això, ara sí, és moment de començar el repàs dels titulars. Una persona resulta ferida en una baralla amb arma blanca al carrer de Josep Irla de la Bisbal, Carla Salom.
L'incident va tenir lloc el passat dimecres al vespre. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar la policia local, els Mossos d'Esquadra i el Servei d'Emergències Mèdiques.
També expliquem que el sector de la poma preveu una bona collita, però es mostra preocupat pel futur, Maria Alzina.
Aquest passat mes d'agost va arrencar la campanya de la recollida de la poma a Baix Empordà, que enguany ha tornat a quedar marcada per les restriccions per la sequera. Els pagesos, però, han pogut salvar la collita de pomes i que aquesta sigui de qualitat. Tot i això, la preocupació que experimenta el sector és que la sequera s'allargui i no s'apliquin mesures de restricció de l'aigua en altres sectors.
I Maria, també expliquem que arrenquen les obres del nou dipòsit al Puig Negre de la Bisbal.
La cisterna tindrà una capacitat de 3.000 metres cúbics i els treballs tindran un cost de 1.149.723 euros. I compten amb les subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua i del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. El projecte de les obres del sistema d'abastament en alta d'aigua potable va ser aprovat per unanimitat l'agost de l'any passat pel ple de l'Ajuntament.
Lídia Pujol repassa la seva trajectòria amb el projecte Babel, que veurà la llum a principis del 2024, Paula.
El treball de la cantant neix del premi que li ha atorgat l'Espai Ter de Torroella, que acull i apadrina el treball a través del guardó Espai Ter. El premi bianual inclou l'enregistrament i edició del treball, la cessió d'espais de residència i l'estrena i presentació del projecte en aquest espai, a més del suport a la gira.
També repassarem l'agenda de la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols, perquè parlarem amb el propietari d'aquesta sala, Marc Enracolons. Paula.
La programació de la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols continua durant aquesta temporada de tardor i hivern. I per això hem pogut saber la programació que tenen preparada d'aquí fins a final d'aquest 2023, que passaran per la sala diversos artistes i grups que van des del funk, el hip-hop o el heavy.
També explicarem que comença l'Off Festival Jazz Costa Brava amb el concert d'Ingrid i Llorenç. Del 15 de setembre al 8 d'octubre hi haurà propostes musicals variades en establiments de Palafrugell, Llafranc, Tamariu i Calella. Combinarà la música amb vermuts, tapes, còctels i sopars. El jazz tradicional servirà per escalfar els motors de la 29a edició del Festival de Jazz, que tindrà lloc entre l'11 i el 15 d'octubre. Miquel Pérez Latre parlarà de les Constitucions catalanes a la Biblioteca de Palafrugell. Serà avui a les 6 de la tarda amb una taula rodona del membre del cos d'arxivers de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la introducció d'Òscar Alegret, director de l'Arxiu Municipal de Palafrugell. Analitzaran un exemplar de les Constitucions catalanes custodiat per l'arxiu. Però també és moment de destacar encara més qüestions, ara que són les 8 i 4 minuts. L'Estartit amplia nous recursos pedagògics per conèixer el patrimoni pesquer i natural. Anna Romero.
L'àrea de turisme de Torroella i l'Estartit enriqueix l'experiència al poble costaner amb emocionants incorporacions a la ruta de l'Estart i Antit. Aquests dos entranyables personatges, una gavina i una estrella de mar, guiaran les famílies al llarg d'un recorregut pels principals punts d'interès del poble, oferint una experiència única. En aquesta aventura els acompanyaran un mapa del tresor i un captivador conte ple d'il·lustracions.
Pel que fa a la prèvia esportiva del cap de setmana, comencem parlant del Palamós de futbol que s'estrena a la nova Lliga Elite, Sergi Villena.
Exacte. El conjunt blau i groc, després del celebrat ascens de categoria l'any passat, inicia aquest diumenge la seva singladura en aquesta nova competició, jugant al Camp del Rubí en la primera jornada.
També es disputa aquest cap de setmana la segona jornada de segona catalana, que aquest any, en el grup 1, hi ha la presència de 4 conjunts del Baix Empordà.
Doncs sí, es tracta del Calonja, que repeteix participació després d'obtenir la permanència l'any passat, el Palafrugell, el Bisbalenc i el Bellcaire. Tots 4 equips esperen millorar els resultats aconseguits en la primera jornada.
I en ciclisme destaquem el sensacional paper de l'equip Massi Tàctic de Torroella de Montgrí, que està participant aquests dies a la Volta de Portugal.
Doncs sí, el primer lloc de Míriam Núñez i el tercer de Valeria Valgonen en la primera etapa de la prova certifiquen el gran moment de forma de l'equip. A l'informatiu escoltarem les impressions del seu president, Sergi Güell, valorant aquests resultats i explicant que les expectatives són altes en aquesta Volta a Portugal.
I en bàsquet, el Sol gironès Bisbal té partit de la Lliga Catalana EVA.
Efectivament, els bisbalencs jugaran el segon partit de la fase prèvia de la Lliga Catalana EVA davant del Martorell. Després de la brillant victòria que van aconseguir en la primera jornada d'aquesta fase a la pista del Barça Atlètic, els de Carles Rofes intentaran sumar una nova victòria i aquest cop serà a casa, al pavelló vell de la Bisbal.
I un últim apunt referent al futbol, en aquest cas del Girona, que reprèn la Lliga i Esport jugant al Camp del Granada.
La competició domèstica de primera divisió torna després de l'aturada per seleccions i els gironins volen continuar amb la seva immaculada ratxa de les 4 primeres jornades que els han permès ocupar provisionalment la segona posició.
Gràcies, Sergi. Gràcies també a la resta d'equip del programa d'avui. Ara, tot seguit, ens repassarem d'aquí una estona les notícies més destacades, però són les 8 i 7 minuts. És temps pel temps. Per saber-ne més, saludem a l'Albert Aparicio. Bon dia.
Bon dia.
Amb quin temps encarem els darrers dies de la setmana?
Doncs comencem el divendres amb un matí amb sol, alguns intervals de núvols que poden entenyinar una mica el sol, però la nuvolositat anirà incrementant-se sobretot a la tarda i nit. Atenció aquesta nit que hi poden haver tempestes localment fortes. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat 2 avisos de perill a les comarques del litoral català, també al Baix Empordà, ja que a partir d'aquesta tarda i fins la propera matinada pot ploure localment amb molta intensitat, podent superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i també es poden acumular quantitats localment abundants. Les tempestes començaran a créixer ja des d'aquest matí pel sud de Catalunya i es desplaçaran de sud cap a nord i, per tant, arribaran a l'Empordà cap al final del dia propera matinada. Però pot ploure ja a partir d'aquesta tarda una mica i s'espera que el gruix de pluja arribi entre la propera nit i primeres hores del matí de dissabte. Pel que fa a la temperatura, aquesta no acaba de baixar i, si bé localment, per efecte dels núvols, pot quedar més baixa. En general, el termòmetre es mourà avui entre els 16 graus de mínima i els 28 de màxima. Pel cap de setmana, nova intrusió d'aire nord-africà amb pols en suspensió i ambient calorós amb màximes que poden superar els 30 graus i mínimes que dissabte i diumenge poden ser tropicals sense baixar de 20 graus a la costa. L'estat del cel del cap de setmana serà variable amb un matí de dissabte amb restes d'inestabilitat que encara poden deixar algun ruixat tempestuós.
Gràcies, Albert. Estarem molt pendents d'aquesta previsió meteorològica, d'aquestes precipitacions que podrien caure aquesta nit, que malauradament estem veient en diversos punts que quan cauen doncs, fent mal. Per tant, esperem que no sigui el cas, però que sí que puguem tenir aquestes pluges tan desitjades aquí a la nostra comarca. Però passen 9 minuts de les 8 del matí, és moment de destacar altres notícies. Sortim de les fronteres de la nostra comarca per explicar-vos que fa poca estona hem conegut que un tren Talgo ha descarrilat a la línia R2 sud de Rodalies a Vilanova i la Geltrú. Segons informa Renfe, el tren que no portava passatgers ha sortit de la via aquest divendres al matí. Segons la companyia, aquesta incidència afectarà els serveis de l'R2 sud i els tècnics ja s'han desplaçat fins a aquest punt per encarrilar el tren i evitar més incidències. De fet, és una incidència més de les moltes que hi ha darrerament, o sempre, a les línies del tren. Però també expliquem que la condemna de més de 4 anys de presó per a l'exconseller Miquel Buch pel cas de l'escorta de Carles Puigdemont arriba en plenes negociacions per la investidura de Pedro Sánchez, que necessita els vots de Junts per mantenir-se a la Moncloa. De fet, Junts, el partit de Miquel Buch, de moment ha mantingut el silenci sobre les converses que manté entre el PSOE i Sumar. Això sí, aquest dijous el portaveu Josep Rius s'ha limitat a insistir en la necessitat de demanar garanties de tot allò que es pugui pactar respecte a l'amnistia. I el jutge de l'Audiència Nacional, Francisco de Jorge, interrogarà avui a les 12 del migdia l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, com a investigat pel petó forçat a Jennifer Hermoso a la final del Mundial del Futbol Femení. La Fiscalia de l'Audiència Nacional s'ha querellat pels delictes d'agressió sexual i coaccions després del petó. De fet, el jutge ha demanat tots els vídeos des de diferents angles del moment en què Rubiales fa el petó, però també dels minuts anteriors i posteriors al fet i també a la celebració del triomf a la selecció del futbol femení. A més, també ha demanat altres vídeos, com per exemple la celebració al vestidor o les escenes a l'autobús de la selecció espanyola després del partit. I detenen tres jugadors del planter del Reial Madrid de futbol per difondre sense consentiment un vídeo de contingut sexual amb una menor d'edat, segons ha avançat el Confidencial. Hi hauria també un quart investigat per la seva presumpta implicació en la difusió. Els fets van començar a Mogán, a Gran Canària, i van ser denunciats per la mare de la menor de 16 anys. Per aquest motiu, la Guàrdia Civil ha detingut els futbolistes, els que s'acusa d'un delicte de revelació de secrets d'índole sexual. De fet, haurien distribuït aquest vídeo, gravat per un d'ells, en un grup de WhatsApp on hi havia altres jugadors de l'equip. I ara també és moment del comentari d'opinió del dia d'avui, que en aquest cas ens el porta la Neus Colomer.
Aquest any ha fet 10 anys de la Via Catalana i 8 de la proposta política de Junts pel Sí. Unes propostes que des de la societat civil l'una i des de la vessant política l'altra van simbolitzar la unitat del moviment independentista. Aquest anar tots a una que tant es troba faltant els darrers temps. Com ja és costum, els últims anys, abans de la Diada, tothom dona el moviment per mort i, malgrat tot, cada any la gent està a l'alçada i torna a sortir al carrer. La gent hi continua sent, hi som. Perquè, com recordava l'historiador Josep Fontana, els qui defensen Barcelona el 1714 són la gent. Els qui fan el gran canvi econòmic al segle XVIII són la gent. Els qui salven la llengua al segle XIX són la gent. I és la gent qui resisteix l'impacte del franquisme sense deixar-se esclafar. No són els partits. La gent no és dels partits ni de les entitats. I fora bo que els dirigents dels partits i les entitats deixessin d'enlluernar-se amb la possibilitat d'apropiar-se-la. El moviment independentista és transversal i això pot ser una fortalesa si sabem cohesionar-lo, però una debilitat si es va tancant en capelletes. Esperem que els líders del moviment sàpiguen trobar estratègies compartides i fer front comú. La gent hi som. Esperem que ells tornin.
I mig, arribem ja a un quart de nou del matí. Esteu escoltant el Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà, i ara és moment de destacar les notícies del dia d'avui. Una persona resulta ferida en una baralla amb arma blanca al carrer de Josep Irla de la Bisbal. L'incident va tenir lloc el dimecres passat, el dimecres al vespre, i fins al lloc dels fets hi van desplaçar la policia local, els Mossos d'Esquadra i el Servei d'Emergències Mèdiques. Tots els detalls ens els explica la Carla Saló.
La policia local va rebre l'avís aquest passat dimecres al vespre. Segons el mitjà bisbalenc La Guait, la baralla es va produir a la cruïlla entre els carrers Josep Irla i del Morró. En arribar al lloc dels fets, els agents van trobar un jove ferit a terra, tot i que no van trobar cap arma en el lloc. El cap de la policia local de la Bisbal, Manel Costa, va explicar que els altres implicats en la baralla varen fugir. Es van desplegar almenys 4 equips dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques, segons el testimoni d'un veí. Les fonts del SEM van informar que, com que es tractava d'una baralla, no podien revelar l'estat de les persones ferides. Els Mossos d'Esquadra van explicar que la baralla implicava dues parts i es remunta al mes d'agost, quan una persona va causar danys en un portal. Aquest mateix individu estava citat per declarar a la comissaria en relació amb aquests esdeveniments i el cas estava en mans de les autoritats judicials.
Aquest passat mes d'agost va arrencar la campanya de la recollida de la poma al Baix Empordà, que enguany ha tornat a quedar marcada per les restriccions per la sequera. Els pagesos, però, han pogut salvar la collita de pomes i que aquesta sigui de qualitat. Tot i això, la preocupació que experimenta el sector és que la sequera s'allargui i no s'apliquin mesures de restricció de l'aigua en altres sectors, Maria Alzina.
El president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona, Jaume Armengol, apunta que, tot i que la campanya ha estat marcada per la sequera, la recollida de la fruita va prou bé. La fruita és de qualitat, tot i que s'han hagut de calibrar el conreu tenint en compte els metres cúbics d'aigua que s'han rebut. No tindran el nombre màxim de producció, però es mantindran estables i amb una quantitat molt bona, apuntava Jaume Armengol. Els membres de Poma de Girona treballen de manera conjunta amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, per implementar el sistema del GiroRec. Des de la sequera del 2008 van decidir impulsar aquesta iniciativa amb la qual es pot controlar la quantitat d'aigua que es fa servir per regar els conreus i saber quina és la necessitat d'aigua que tenen les pomeres. A més, Jaume Armengol apunta que els productors estan fent una gran inversió per adaptar-se a aquestes noves formes de conreu.
Hem notat un comportament de les plantacions molt homogènies, vale? uns calibrers bastant regulars, una exposició de la fruita en el sol perquè agafi el sucre és molt òptima i això fa que tinguem unes pomes de molt alta qualitat.
Però el canvi climàtic també afecta la producció.
Sí, i ho explicava el president de Regants de la presa de Colomers i Mas Duran, Jordi Aulet, ja que ara els pics de calor i la falta de pluja afecten a l'aspecte de les pomes o en la gestió de diverses problemàtiques que afecten el pomer. Així, els pagesos de la zona preveien una collita semblant a la de l'any passat, que també va estar marcat per la falta de pluges i les altes temperatures de l'estiu. Es van posar en el pitjor dels casos i per això van fer una previsió de l'aigua que necessitaven per passar l'estiu, reconeix Jordi Aulet. Jordi Aulet recorda, però, que els pagesos han hagut d'ajustar el nombre d'hectàrees plantades en funció de l'aigua que estava previst que rebrien. Tot i això, els conreus han anat millor del que esperaven per l'aportació d'aigua de diversos rius i rieres que es troben per sota de la presa del Pasteral.
Després nosaltres, a la primavera, hem estat treballant amb aquesta aigua que ha baixat, per exemple, del Terri, del Bruixent, totes aquestes aportacions de rius que hi ha sota Pasteral. Sí. Després, molts dies, doncs, hem estat regant amb aquesta aigua. I després no hem gastat aigua de l'embassament. Després aquesta aigua, diguéssim, no ens la comptaven, no? Com el 50%. I esclar, per això hem jugat al final que hem pogut regar més coses del que en principi comptava.
I Maria, quin és el futur del sector?
Jaume Armengol i Jordi Aulet coincideixen quan s'ha de parlar del futur del sector. Jaume Armengol apunta que la sequera és un problema de país i no és només del sector primari. A més, afegeix que cal una bona gestió de l'aigua, per això creu que calen inversions en el territori. Jordi Aulet afegeix a més que, tot i que aquest any no està anant tan malament, des del govern s'haurien de buscar mesures per pal·liar les pèrdues i els efectes de la sequera en un sector com el de la pagesia. Els pagesos i els ramaders són els que han hagut de limitar el consum a diferència d'altres sectors, afirma Jordi Aulet. Afegeix a més que si la sequera continua i les mesures són les mateixes, és un model que no se sosté.
Pues jo crec que modes de tenir, doncs el govern hauria de fer un petit esforç i, bueno, ni diners d'un puesto, ja que els altres no han dit cap restricció, doncs una petita part, pues vinga, que vinguis cap aquí. I és el que estem demanant. Però, bueno, de moment no ens han contestat. Vam tenir una reunió amb el conseller i, en principi, no hi ha res. No hi ha res. Per això et dic que, bueno, aquest any hem aconseguit, hi ha hagut pau, Baix Ter, tot ha funcionat bé, no hi ha hagut cap manifestació, no hem tallat carreteres. Ara, l'any que ve, això no s'aguanta per enlloc. Aquest model d'aquest any, si no hi ha res més, no serveix per l'any que ve.
Amb la sequera del 2008 es van signar diversos acords i inversions amb els pagesos per actuar davant aquests períodes de falta de pluges que finalment no van prosperar. Jordi Aulet espera, però, que els polítics actuïn ara que són més conscients dels efectes del canvi climàtic i la necessitat de fer inversions en el sector de la pagesia.
Arrenquen les obres del nou dipòsit al Puig Negre de la Bisbal. La cisterna tindrà una capacitat de 3.000 metres cúbics i els treballs, amb un cost de pràcticament 1.150.000 euros, compten amb la subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua i del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, Maria.
El projecte de les obres del sistema d'abastament en alta d'aigua potable va ser aprovat per unanimitat l'agost de l'any passat pel ple de l'Ajuntament de la Bisbal. A dia d'avui, el municipi ja té un dipòsit per al subministrament d'aigua potable al Puig Negre, situat al municipi veí de Forallac. Però a més de trobar-se en mal estat per problemes de filtracions i estructurals, té una capacitat de 1.500 metres cúbics, que és insuficient per les necessitats futures de la Bisbal. Així, quan el nou dipòsit entri en funcionament, s'enderrocarà l'antic i es renaturalitzarà l'àmbit on estava situat el vell. D'altra banda, l'empresa adjudicada va presentar una proposta per executar unes millores del projecte sense cost per part del consistori. En aquest sentit, el nou dipòsit inclourà plaques solars, bateries i sistemes d'automatització i control nous per al pou i l'arqueta de repartiment, així com la instal·lació de nous sistemes de control de la qualitat de l'aigua. Les obres, amb una durada de 4 mesos i mig aproximadament, es preveu que s'acabin al febrer del 2024.
La cantant Lídia Pujol ha estat guardonada amb el 5è Premi a Espai Terra en reconeixement a la seva trajectòria musical i artística, però també al seu compromís social, Paula.
El guardó que concedeix l'Espai Terra de Torroella apadrina un projecte musical escollit per una comissió integrada per diversos experts en música. L'objectiu és donar suport als projectes de creació musical i professional per la seva contribució a la música en català. Aquest suport inclou la cessió d'espais de residència, l'enregistrament i l'edició del treball, i l'estrena i la presentació en aquest equipament, a més del suport a la gira. Babel donava títol a una de les cançons del seu primer disc i ara commemora 20 anys de trajectòria musical i artística de la cantant catalana. El projecte fa un recorregut per dues dècades de música, poesia, compromís social i pensament crític.
És un disc en la trajectòria. Llavors, doncs, en un principi em va desconcertar, però, esclar, m'ha portat a revisar d'on te vinc i per on t'he passat. I, de fet, crec que és un disc que m'ha convidat a prendre consciència. Quan un fa una cosa per primera vegada, doncs ho fa perquè ho necessita comunicar allò. I pertany al compostatge d'un període, d'una necessitat de doncs això, de donar-li una forma artística per poder-ho compartir amb l'altre.
El disc es publicarà a principis del 2024 i la gira s'inaugurarà el 3 de febrer en aquest mateix espai on aquests dies Pujol i els seus músics dirigits per Dani Espasa estan gravant. Un recull de temes cabdals de la seva carrera, però també presenta algunes peces inèdites que miren cap al futur.
I Paula, l'Espai Ter va crear aquests premis l'any 2018 com un guardó anual que enguany adoptarà la categoria de bianual.
De fet, el de Pujol serà el primer amb aquesta nova modalitat. Tal com explica el seu director, Antoni Rovires, un dels seus objectius és el de donar suport a la creació, ja que no volen ser només un espai dedicat a l'exhibició. En la primera edició va guardonar el conjunt instrumental Spanish Brass pel seu projecte Mira si hem corregut terres. També l'han rebut Masoni i el pianista i compositor Manel Camp. I és que la creació d'aquest premi ha significat, a més, un impuls a una nova col·lecció discogràfica al territori català.
En l'àmbit musical hem conversat amb el propietari de la Sala Las Vegas, Marc Recolons, per saber amb més detall la programació cultural que han preparat per aquests últims mesos de l'any, Paula.
Abans que s'acabi l'any, passaran per la sala diversos artistes i grups que van des del funk, el hip-hop o el heavy. El propietari comenta que aquest mes compten amb una proposta diferent cada setmana perquè tothom es pugui sentir acollit. Per exemple, al llarg d'aquesta setmana actuaran a la sala, en el cas de divendres, els italians Easy Curious, que són un tribut a la banda The Cure. I dissabte arriba la 13a edició del festival de hip-hop de la Costa Brava anomenat Sanfe Funk. Una programació ben versàtil que inclou ofertes ben diferents des de música a teatre. Per això, Recolons especifica que és gràcies a la sala que disposen, la qual es pot transformar segons el que demana l'espectacle.
No seria un teatre de l'ús, sinó que bueno, tenim l'espai de la platea, que aquí sí que són unes files umbrades, i després hi ha aquestes taules il·luminades amb la seva lampareta, etcètera, etcètera, que li donen aquesta atmosfera de cafè-teatre, digue-li una mica bohemi, o pels que no heu vingut, jo sempre recomano que vingueu un dia i veureu que és una sensació, tot i que estàs en un àmbit de teatre, però bueno, a cavall entre una sala i el que seria un teatre més tradicional.
Doncs serà un setembre ple d'activitats perquè des de l'Estel a Las Vegas volen aprofitar per estar més actius culturalment just després dels mesos d'estiu.
Gràcies. 5 minuts i 2 quarts de 9 del matí. Comença l'Off Festival Jazz Costa Brava amb el concert d'Íngrid i Llorenç. Del 15 de setembre al 8 d'octubre hi haurà propostes musicals variades en els establiments de Palafrugell, Llafranc, Tamariu i Calella. Combinarà la música amb vermuts, tapes, còctels i sopars i el jazz tradicional servirà per escalfar els motors de la 29a edició del Festival de Jazz que tindrà lloc entre l'11 i el 15 d'octubre. El tret de sortida serà avui amb el concert del grup Íngrid i Llorenç. Serà concretament a l'hotel-restaurant Terrassa Terra Mar de Llafranc i faran un repertori obert que combinaran el jazz amb la música italiana, francesa i argentina i també les habaneres. Ho explica Íngrid Morral de la formació Ràdio Palafrugell.
És música de sempre, eh? O sigui, no, alguna potser no les coneixeran tant, no? Però que la gent li sonarà segur. Ho portem al jazz, ho portem a la improvisació, diguéssim. És a dir, les cançons argentines són cançons argentines. Si no és la cançó de jazz específic, no és jazz. Però sí que es pot fer amb la improvisació que és característica del jazz, no? Per exemple. I alguna estàndard també, i alguna cosa de pop i alguna cosa així cantada a la nostra manera també.
No és la primera vegada que actuen en el festival i cal reservar prèviament el 972 30 02 00. Per altra banda, el divendres 22 de setembre a les 9 del vespre, Hybrid 3 i Jordi Morell faran un sopar-concert al Frankfurter Gretel Can Mario. El dissabte 23 a les 8 del vespre hi haurà el concert de Lisa Witz i Beach Azur al Daltonic. El diumenge 24 a les 7 de la tarda a l'Hotel Tamariu farà un còctel concert amb el grup Radical Combo. I també aquell diumenge, en aquell cas de 7 de la tarda a 10 de la nit, l'hotel Isabel es Llafranc en faran dues sessions, en aquest cas del concert de Whatevers. Els concerts, però, també continuaran el mes d'octubre. El diumenge 1 a 2 quarts d'una del migdia al Funky Pizza hi haurà el Vermut Concert amb el grup Moon Station. I després, aquell diumenge a les 9 del vespre, el grup Triotico actuarà al Frankfurter Gretel. El següent cap de setmana hi haurà tres actuacions més. El dissabte 7 d'octubre a les 7 de la tarda el còctel concert amb el grup Joan Robau Quintet a l'Hotel Sant Roc. I a dos quarts de 8 del vespre el còctel concert amb el grup Terreta Trio al Pati de l'Estrella. Les reserves, en aquest cas, doncs, s'han d'anar fent els telèfons dels diversos establiments. I per acabar, el diumenge 8 d'octubre s'encara el festival, ja a punt de començar el festival de jazz. En aquest cas, l'última actuació serà la de Ros Antic, que actuarà al Candela a la 1 del migdia. Miquel Pérez Latre parlarà sobre les constitucions catalanes a la Biblioteca de Palafrugell. Serà una taula rodona del membre del Cos d'Arxivers de la Generalitat de Catalunya i la introducció d'Òscar Alegret, el director de l'Arxiu Municipal de Palafrugell. Analitzaran un exemplar de les constitucions catalanes custodiat per l'arxiu. Pérez Latre explica que la història de les constitucions va cicles enllà. Al segle XIII, Catalunya va començar a acumular les lleis que feia l'acord general i dos segles més tard va generar una compilació de les lleis prèvies perquè els juristes tinguessin a l'abast la legislació en vigor.
I es va acumulant fins a un punt en què, a principis del segle XV, es decideix que cal posar-hi una mica d'ordre, no? I llavors són aquestes compilacions de constitucions les que es comencen a generar a partir del segle XV. Per tant, el que tenim són no un text redactat en un moment determinat, que és el que entenem avui com a Constitució, sinó una compilació, un aplec de totes aquestes lleis que s'han anat generant al llarg del temps. De fet, en el cas de Catalunya, al llarg de 5 segles.
A Catalunya no hi havia cap legislació per sobre de les Constitucions. El rei podia crear lleis unilateralment, però no podien ser contradictòries a la Constitució. Les Corts es reunien periòdicament per desenvolupar les lleis i hi havia la representació eclesiàstica dels nobles i cavallers i representants del síndic de ciutats i viles. D'aquesta manera, arribaven acords i les aprovaven. Un cop acabaven les convocatòries, publicaven un quadern amb les lleis.
Hi havia d'haver una convocatòria que es feia per carta i que rebien tots els que hi tenien dret a anar, i evidentment el procés de convocatòria s'estenia en el temps perquè s'havien de desplaçar des dels seus punts de residència.
La taula rodona serà avui a les 6 de la tarda, en aquest cas a la sala polivalent de la biblioteca. Cal inscriure's al 972 30 4809. El projecte educatiu i turístic del patrimoni natural i pesquer, la Ruta de l'Estar i Entit, es presentarà el dimecres 20 de setembre a les 11 del matí al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí.
A la Ruta de l'Estar i Entit hi destaquen dos itineraris que permeten descobrir el patrimoni natural i pesquer de l'Estartit, amb 19 punts d'interès en total. Aquesta proposta inclou una llibreta d'activitats i un mapa del tresor, que guiarà les famílies al llarg de la ruta i els hi plantejarà preguntes relacionades amb la informació proporcionada als panells. Un cop respostes totes, les famílies poden portar el mapa a l'oficina de turisme i, a canvi, rebran un petit obsequi. El conte, d'altra banda, és una encantadora publicació de 18 pàgines amb il·lustracions de Amanda Casanovas. El projecte no només està pensat per visites autoguiades, sinó que també busca reforçar l'educació relacionada amb el paisatge i la pesca. A través de la narració de l'Estar i Entit, es proporcionaran materials adaptats al currículum de les escoles primàries i secundàries. El professorat podrà accedir a aquestes peces educatives prèviament per utilitzar-les durant les excursions escolars al municipi. Els panells informatius, la llibreta d'activitats i el mapa del tresor estan disponibles en català, anglès, francès i castellà, mentre que el conte, de moment, només està en català. Aquesta iniciativa reforça el compromís de l'Estartit amb el turisme familiar, un dels públics més importants per a Torroella de Montgrí i l'Estartit.
Passa un minut de 9:15 del matí, seguim al Supermatí, però ara és moment de fer una entrevista i parlar amb Josep Bofill, regidor de Cultura de Corçà. Aquest dissabte, 16 de setembre, torna a Corçà la Fira Ludum, un esdeveniment destinat als jocs per a tots els gustos. Aquesta és la tercera edició de la Diada del Joc que celebra el municipi i per avançar-nos alguns detalls de la fira d'enguany ens visita el regidor de Cultura de Corçà, Jordi Bofill. Molt bon dia.
Molt bon dia.
En aquest cas, aquí volem parlar de la fira, en aquest cas, Ludus, que tindrà lloc aquest cap de setmana.
Correcte. Primer tot faig una aportació, soc Josep Bofill, sí. No Jordi Bofill, cap problema, no passa res. Mireu, aquest cap de setmana té lloc la fira Ludum, tal com dèieu, i bé, és una activitat que nosaltres definim que és per nens de 0 a 100 anys, per tant, tothom ja està convidat.
És una fira que va començar, si no m'equivoco, el 2021, per tant va ser estàvem encara molt emmarcats amb la pandèmia. No sé, el fet de que hagi anat canviant la situació, si també ha canviat la manera en com s'ha organitzat la fira.
Doncs, com bé deies, la fira va començar en plena pandèmia, va néixer amb Covid, diguem, però això ens ha fet més forts i sí que la veritat és que hem anat canviant una mica tota la tipologia d'activitats, perquè la primera edició estàvem amb una normativa que actualment per sort ja no tenim, i la veritat és que ara poder gaudir de tots aquests tallers que tenim ens omple d'orgull.
Una fira que serà aquest cap de setmana, molt emmarcada del joc, no sé de quin tipus de jocs estem parlant.
Doncs tenim una mica de tot, intentem sempre aportar activitats per totes les edats, que a vegades no és fàcil, però sí que mirem de que en el municipi tenim llars d'infants i tenim escola, i mirem de pensar en tots aquesta franja d'edats, i també tenim molt de jovent que ens agrada que participi, per tant intentem, doncs això, muntar des d'un escape room, que és per tota la família, activitats més concretes per nens, per nadons, o fins i tot una parada solidària que és de les Pallasses de l'Hospital de Palamós, per intentar doncs aportar el nostre granet de sorra a que dibuixem més somriures a lo que és l'hospital.
En aquest cas, estem parlant doncs d'aquesta fira, per tant són aquests jocs variats, però pel que veig, en cap cas hi ha pantalles, no?
Doncs no, intentem que les famílies o la gent que ens visita doncs es guardi la pantalla, no? La butxaca o la bossa que portin, i que gaudeixin de l'entorn, perquè l'entorn és un lloc molt especial, que és la plaça del Firal, però a més poder jugar amb la gent que venen, no? Fins i tot nosaltres sempre diem que el que ens fa més il·lusió és veure nens que juguen amb nens, nens que juguen amb pares i mares, i nens que juguen amb avis i àvies, que això és molt gratificant.
Estem parlant doncs d'aquesta fira que ens deia que és a la plaça del Firal. Totes les activitats es fan allà?
Sí, nosaltres hem estructurat la fira en 4 blocs. Hi ha un bloc que és el mercat de Mont Empordà, que és un mercat ecològic amb producte de proximitat, que això comença a les 9, i després tenim un altre bloc on intentem cada any fer una xerrada sobre el joc i sobretot el que envolta a la fira, i aquest any és una xerrada sobre Juguem amb les emocions, que dona molt de joc. I després hi ha un altre bloc, que és de matí tarda, que és allà on hi ha el 90% d'activitats, que és tots els tallers que es poden trobar. I per acabar tenim l'últim bloc, que sempre intentem que sigui així, que la fira acabi amb un espectacle familiar on ens reunim tots i podem acabar la fira, doncs, de la millor manera.
Per assistir-hi cal reservar prèviament o hi pot anar qui vulgui lliurement?
Es pot anar lliurement, excepte l'escape room, que és que demanem que la gent s'apunti. Val a dir que abans de començar aquesta entrevista he revisat com estaven les sessions, i de les 34 sessions que teníem obertes, només en queden 7, per tant, demanem que la gent que tingui ganes de venir, doncs, que s'apunti, perquè segurament les places de l'escape room s'acabaran exhaurint.
O sigui que queden, per tant, aquestes poques places. Com s'ha de fer les inscripcions?
Doncs mireu, això podeu anar a l'Instagram de la fira, que és @firaludum, o podeu anar a la web de l'Ajuntament de Corçà, i allà ja trobareu tota la informació de la fira i de lo que necessitin.
Estem parlant amb Josep Bofill, regidor de Cultura de Corçà, sobre la Fira Ludum, que tindrà lloc aquest dissabte, una fira que no sé si esperen que hi hagi més assistents en respecte als anys anteriors.
Les sensacions són bones. Tal com et deia, aquest any he hagut d'ampliar l'escape room, i perquè l'any passat només va ser al matí, i aquest any hem hagut d'obrir. Tant en les sensacions són que hi haurà gent, el temps sembla que acompanyarà, que avui tindrem una parada de pluja, però sembla que tot continuarà en bon temps. Per tant, creiem que ha demanat molta informació i que hi haurà bona rebuda.
Per tant, ens deia que sí que han anat ampliant la fira. No sé si en els pròxims anys esperen ampliar-la més.
Mira, tenim moltes idees, i les idees tenim ganes de que les entitats del municipi s'hi sumin. Un dels projectes més en ment que tenim és intentar la recuperació d'un joc antic amb l'ajuda de la gent gran del poble, i que ens ensenyi durant la fira, doncs, que ens ensenyi com es jugava, i que cada any sigui un joc diferent. Sí, tenim ganes que creixi. De moment tenim un dia molt ple de coses. També valorarem si cal passar dissabte i diumenge, passar dos dies, però de moment la fórmula aquesta d'un dia complet ens està funcionant molt bé. També dir que les entitats cada any s'hi van afegint. Vam començar amb els geganters, aquest any s'hi afegeix l'AFA, l'escola també ha participat, i comentar també que la gestió del bar aquest any va per una entitat que fa la ONCO, que és a Corçà en Marxa, i que recull diners per poder-la fer, i la veritat és que hi ha bona actitud per part de tot el municipi.
Les activitats tenen algun preu?
No, tota la fira és gratuïta, i mirarem que continuï així, perquè creiem que la cultura aquesta de la fira i del joc la podem fer arribar d'aquesta manera, i des de l'Ajuntament i l'equip de govern apostem per això, per facilitar a tothom que pugui venir a passar un dia. Sí que hi ha la parada solidària, però allà tu participes de la manera que bonament pots.
Josep Bofill, regidor de Cultura de Corçà, abans d'acabar, no sé si ens vol destacar alguna cosa més.
Jo us convidaria a venir. Tenim un entorn idíl·lic, una plaça que està en els seus millors moments, perquè tenim els arbres plens de fulles i hi ha molta ombra, i és un lloc especial. I és que si podeu veure les imatges d'altres anys, és molt bonic poder venir, poder participar, i sobretot veure que tothom està feliç i jugant, que és una de les coses tan simples, que és un joc, i però sí que s'ha de viure, i convido tothom a venir.
Doncs Josep Bofill, regidor de Cultura de Corçà, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí, i també que vagi molt bé aquesta fira, i esperem això, que la meteorologia ho permeti, que sembla, doncs, que les pluges seran més aviat a la nit, però esperem que es pugui desenvolupar correctament. Gràcies.
Esperem-ho. Moltes gràcies per tot.
seguim en directe al Supermatí. 5 minuts, arribarem ja a 3 quarts de 9 del matí. Ara és moment de destacar les informacions esportives. En aquest cas, comencem parlant que pel que fa a la prèvia esportiva del cap de setmana, el Palamós de futbol s'estrena a la nova Lliga Elite. El conjunt blau i groc, després del celebrat ascens en la categoria, o sigui, l'any passat, o l'ascens de categoria, inicia aquest diumenge la seva singladura en aquesta nova competició, jugant al camp del Rubí, la primera jornada, Sergi Villena.
Les ganes i motivació per fer una bona temporada són màximes en el conjunt palamusí. La Lliga Elite, que és la nova denominació de la Superliga Catalana, és una divisió entre la Tercera Federació i la Primera Catalana. El primer partit dels homes entrenats per Àlex Redondo serà aquest diumenge a les 12 del migdia al camp del Rubí, en el que suposarà la jornada inaugural de la Lliga.
També destaquem altres qüestions, Sergi, perquè ara hem de parlar de ciclisme. Destaquem el sensacional paper de l'equip Massi Tàctic de Torroella de Montgrí, que està participant aquests dies a la Volta a Portugal. El primer lloc de Míriam Núñez i el tercer de Valeria Balgonen a la primera etapa de la prova certifiquen el gran moment de forma de l'equip, Sergi.
Doncs sí, en la primera jornada, l'Atlètic Bisbalenc i el Calonge van disputar el primer derbi territorial, que es va saldar amb un empat a un. Per la seva banda, el Bellcaire va empatar a 2 davant del Porqueres i el Palafrugell va caure derrotat a casa davant del Juventus Lloret per un clar 0-3. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Calonge rebrà a casa el Tordera i la resta d'equips baixempordanesos jugaran a domicili. El Bellcaire visitarà el camp de l'Sporting Vidrarenc, el Palafrugell el del Marc Adalam i, per últim, l'Atlètic Bisbalenc anirà al Feu del Gironès Sàbat.
Doncs bé, sentim aquesta notícia, en aquest cas que fa referència sobre la segona catalana, en què aquest cas, en el primer grup de la segona catalana hi ha la presència de 4 conjunts del Baix Empordà, que es tracten del Calonge, que repeteix la participació després d'obtenir la permanència l'any passat, el Palafrugellenc, el Bisbal i el Bellcaire, tots 4 equips que esperen millorar els resultats aconseguits en la primera jornada. Ara sí, a veure si podem escoltar el tall de veu, en aquest cas sobre el ciclisme, que es destaca el sensacional paper de l'equip Massi Tàctic.
Sergi Güell, president...
A veure si ara podem escoltar.
Sergi Güell, president del club ciclista Baix Ter, al qual pertany el Massi Tàctic, valorava els grans resultats de l'equip en els darrers mesos, fet que els faci ambiciosos de cara a aquesta competició a terres portugueses que s'acaba el proper diumenge.
I bé, aquesta volta a Portugal és una volta que ja l'any passat ens va anar molt bé, vam aconseguir guanyar-la, i aquest any l'objectiu és el mateix. Venim d'un mes d'agost i setembre molt bo, des de Perigot, Picto, Toscana, Ardeix, estem tinguent molt bons resultats, molt bon rendiment de l'equip, i esperem poder rematar amb aquesta volta a Portugal. L'objectiu és clar, és aconseguir la victòria a la general individual i, si és possible, per equips. Lluitarem per això.
És cert que les expectatives són altes, però tal com ens explicava Sergi Güell, sempre amb prudència i sent conscients que els rivals també tenen gran nivell.
Hem començat bé, hem començat amb una victòria a la primera etapa, en el pròleg, una tercera posició de la Valeria en el mateix temps de la guanyadora. Per tant, expectatives són altes, tot i això és una volta que serà molt complicada i equips molt forts. Haurem de lluitar de valent per aconseguir. Portem un bon equip que treballarà per la Míriam i per la Valeria per intentar aconseguir aquesta victòria absoluta. Però bé, tot just hem començat amb bon peu, molt motivades, perquè sempre començar amb una victòria sempre motiva i sempre ajuda, però està clar que ens queden per davant 4 etapes, 4 complicades etapes, que serà molt difícil aconseguir mantenir aquest mallot de groc de líder. Però bé, per això estem, per lluitar-lo, per aconseguir lluitar per la victòria, i l'objectiu és clar.
I en bàsquet, el Sol Gironès Bisbal té partit de la Lliga Catalana EVA. Els bisbalencs jugaran el segon partit de la fase prèvia de la Lliga Catalana EVA davant el Martorell. Després de la brillant victòria que van aconseguir en la primera jornada d'aquesta fase a la pista del Barça Atlètic, els de Carles Enrofes intentaran sumar una nova victòria, aquest cop a casa, al pavelló vell de la Bisbal, Sergi.
Tot esperant el debut a la competició regular de la Lliga EVA, en què el Bisbal Bàsquet debutarà a la pista del Santa Eulàlia, aquest dissabte els bisbalencs rebran a casa el Martorell amb l'objectiu d'aconseguir un nou triomf. En aquesta fase prèvia de la Lliga Catalana EVA, l'equip dirigit per Carles Rofes es troba enquadrat en un grup de 4 que conformen Barça Atlètic, el propi Martorell, i l'Alpicat, amb qui jugaran la setmana vinent.
I un últim apunt referent al futbol, en aquest cas del Girona, que reprèn la Lliga Esport jugant al camp del Granada. La competició domèstica de primera divisió torna després de l'aturada per seleccions i els gironins volen continuar amb la seva immaculada ratxa de les quatre primeres jornades que els han permès ocupar provisionalment la segona posició.
L'equip de Mitchell acumula 3 victòries i un empat en unes 4 primeres jornades més que notables. Malgrat que han marxat jugadors importants com Oriol Romeu, Santi Bueno o Rodrigo Riquelme, el conjunt blanquivermell ha mostrat un nivell molt alt de joc en aquest inici de temporada. La voluntat és seguir amb aquest bon to i que el parèntesi per partits internacionals no afecti a la dinàmica positiva de l'equip. Aquest proper dilluns, el Girona visita el camp del Granada, que és 16è amb només 3 punts.
Aquest dimecres, el Consorci de les Gavarres va nomenar com a nou president de l'entitat l'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Daniel Encinas. Per donar-nos alguns detalls més dels plans d'aquests pròxims 4 anys de mandat i també dels 2 primers dies al capdavant del càrrec, ens visita el nou president del Consorci de les Gavarres i alcaldes de Cruïlles, Daniel Encinas. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Per tant, acaba d'ocupar aquest càrrec. Per tant, primer de tot, felicitants.
Moltes gràcies.
I entra al càrrec després de 4 anys de president de l'alcalde de Cassà de la Selva, Pau Preses. Ja han parlat sobre quins són els temes que hi ha pendents al Consorci?
Sí, hem parlat sobre els temes pendents, sobre la feina que s'ha estat fent durant aquests 4 anys i sobretot abans de parlar amb en Pau també vaig parlar amb en Quim, el gerent, a veure quina era la seva visió, perquè el que hem de tenir clar és que el Consorci és un ens que fa de nexe amb tots els ajuntaments i altres com els ADFs i saber quina era la seva visió també per poder treballar el millor possible.
No sé quines són els primers projectes que ja tenen en ment per desenvolupar.
El primer projecte que tenim en ment i que començarem a treballar ara ja la setmana que ve és farem reunions amb tots els ajuntaments implicats amb el Consorci dels Gavarres per saber la seva visió del Consorci, de com tenen les Gavarres, quines necessitats tenen, i per poder fer després una acció conjunta i mirar anar més a la una encara tots.
De fet, precisament no, aquí, parlava de l'estat de les Gavarres, tot plegat en un any en què ha estat molt marcat per la sequera, pel perill d'incendis, no només aquest any, sinó que ja venim també d'uns anys força dolents. Per tant, no sé com s'han de coordinar des dels ajuntaments i els ens que formen part d'aquest consorci per ajudar a la prevenció i també en una previsió de què podria passar en cas d'un incendi que abasta també tants municipis.
És una de les... és la preocupació més gran que hi ha. I això ho hem de tenir clar, tant el Consorci, els ajuntaments, els ciutadans, els propietaris de massa forestal, i hem d'anar encara més a la una tots plegats, perquè les Gavarres ara mateix és un polvorí. Hem tingut molta sort en aquests anys i ens hi hem de posar de valent a treballar conjuntament per mirar a reduir al mínim el que és el perill d'incendi. No podem permetre que hi hagi un incendi per una negligència o per causes de que no hagin fet bé la feina.
Precisament, una de les qüestions és també, evidentment, el valor que tenen les Gavarres per l'ecosistema, per tot el nostre paratge, però que també és un atractiu turístic a l'Empordà. Per tant, també no sé com s'ha de promocionar tota la zona de les Gavarres, estem precisament en una zona del Baix Empordà en què el sol i la platja tenen molt de pes, però també tot el poder, tot el que permet un entorn més interior, més de les Gavarres. Com s'ha de promocionar el turisme més d'interior?
Ho hem tingut molt clar, almenys des de l'època de la pandèmia, que es va veure que les Gavarres era un lloc que es va tornar a redescobrir, que la gent tornava a fer ús de les Gavarres per poder anar a caminar, a fer rutes i descobrir nous territoris, però hem de fer un turisme de qualitat i no un turisme massiu, i hem de mirar de poder treballar conjuntament per poder fer rutes més sostenibles i tenir doncs uns indrets adaptats i nets.
És fàcil poder desenvolupar projectes en els quals intervenen diversos ajuntaments, ens, no? Quan depèn de tanta gent, no sé si és fàcil dur a terme aquestes iniciatives.
La veritat és que depèn de la voluntat de tothom. No és fàcil i ara és la feina del Consorci, que el Consorci ha de fer d'anexa, que és una feina que ja ha estat fent durant anys, però hem de mirar d'impulsar-ho una mica més. Hem de mirar de tots els projectes que hi hagi, posar-ho sobre la taula, s'informarà a tots els ajuntaments, i mirar, doncs, això. Jo, que tots anem a la una, i si fem una actuació que miri de ser igual per tothom i en el mateix, en la mateixa direcció.
Per tant, no sé si aquest consens ja hi ha sigut en els últims anys.
Majoritàriament sí, però la intenció és encara anar un pas més enllà i fer encara més difusió de tota la feina que es fa des del Consorci, que de vegades potser la gent no està informada de què és el Consorci, com funciona el Consorci, quines feines ha fet, ni què és el que pot arribar a fer.
Ja que parlem doncs, d'això, de què és el Consorci, que potser és força desconegut, quina és l'organització interna?
L'organització interna, bàsicament, a part de tot el tema polític que formen part dels diversos ajuntaments que tenen massa forestal, Diputació, representants de Diputació i Generalitat i els ADF, doncs funcionem gràcies a el que és la gerència, amb els tècnics i els administratius, i el que fan que realment funcioni i són els veritables treballadors i qui tira endavant el Consorci.
És a dir, la representació dins del Consorci ve marcat, des de l'ignorància, la pregunta, ve marcat pels resultats electorals o això no té res a veure?
Després cada ajuntament designa un representant i jo que tinc massa, o sigui, que tinc a barra i així, designa un representant cap al Consorci i després hi ha dos representants de la Generalitat, dos representants de Diputació, representants de l'ADF, a part dels ajuntaments.
Estem parlant, doncs, en aquest cas, amb en Daniel Encinas, que és l'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que, a més, també és el nou president del Consorci de les Gavarres. Estem parlant una mica sobre quines són les iniciatives que volen dur a terme en aquest mandat. Per tant, els mandats aquests tenen una durada determinada o no?
4 anys.
4 anys, per tant, són aquests projectes que s'hauran de fer en aquests pròxims 4 anys. Falten 8 minuts per les 9 del matí. Abans d'acabar, no sé si ens vols destacar alguna cosa més.
Bueno, agrair sobretot la feina dels treballadors del Consorci, perquè sense ells no hi hauria Consorci, bàsicament.
Doncs, per tant, hem estat parlant, en aquest cas, sobre l'actualitat del Consorci de les Gavarres amb Daniel Encinas. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I dit això, nosaltres seguim aquí al Supermatí, però ara amb una mica de música.
Son como las 2 de la mañana, te busco al otro lado de la cama y me adelanto al despertador por si me pierdo tu llamada. Y a todas las estrellas que pasaban, a cada una yo le preguntaba si debería encontrarte yo o que me encuentre tu mirada. Y ahora no es lo mismo sin ti. Cosas claras, se me atraviesan las palabras y ya no sé qué hacer contigo. Ya no suena igual la lluvia en la ventana ni la canción que nos gustaba, porque ahora ya no estás conmigo. No sé lo que hacer para no recordarte como ayer, como cuando éramos, éramos tú la mitad y yo la otra de algo que perdimos.
No sé si podríamos llegar a ser amigos. ¿Cómo se puede recuperar lo que ya fuimos? Ya da igual, ¿por qué?
Nadie por aquí tiene las cosas claras. Se me atraviesan las palabras y ya no sé qué hacer contigo. Ya no suena igual la lluvia en la ventana ni la canción que nos gustaba, porque ahora ya no estás conmigo. Desde que perdí, la vida se ha vuelto gris.
Lo siento, no sé fingir, se fue el color contigo.
Nadie por aquí tiene las cosas claras, se me atraviesan las palabras y ya no sé qué hacer contigo. Ya no suena igual la lluvia en la ventana ni la canción que nos gustaba. Porque ahora ya no estás.
posat una mica de música ja pràcticament, que falten 5 minuts per arribar a les 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí. Abans d'acabar farem un repàs dels titulars més destacats d'avui. Us hem explicat que una persona resulta ferida en una baralla amb arma blanca al carrer de Josep Irla de la Bisbal, Carla.
L'incident va tenir lloc el passat dimecres al vespre. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar la policia local, els Mossos d'Esquadra i el Servei d'Emergències Mèdiques.
El sector de la Poma preveu una bona acollida, però es mostra preocupat pel futur, Maria.
Aquest passat mes d'agost va arrencar la campanya de la recollida de la poma a Baix Empordà, que enguany ha tornat a quedar marcada per les restriccions per la sequera. Els pagesos, però, han pogut salvar la collita de pomes i que aquesta sigui de qualitat. Tot i això, la preocupació que experimenta el sector és que la sequera s'allargui i no s'apliquin mesures de restricció de l'aigua en altres sectors.
I arrenca les obres del nou dipòsit al Puig Negre de la Bisbal.
La cisterna tindrà una capacitat de 3.000 metres cúbics i els treballs tindran un cost de 1.149.723 euros. I compten amb les subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua i del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. El projecte de les obres del sistema d'abastament en alta d'aigua potable va ser aprovat per unanimitat l'agost de l'any passat pel ple de l'Ajuntament.
Lídia Pujol repassa la seva trajectòria amb el projecte Babel, que veurà la llum a principis del 2024. Paula.
El treball de la cantant neix del premi que li ha atorgat l'Espai Ter de Torroella, que acull i apadrina el treball a través del guardó Espai Ter. El premi bianual inclou l'enregistrament i edició del treball, la cessió d'espais de residència i l'estrena i presentació del projecte en aquest espai, a més del suport a la gira.
I també destaquem la programació de les Sales Vegas de Sant Feliu de Guíxols. Per aquest motiu parlem amb Marc Enracolons de la Sala Las Vegas.
La programació de la Sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols continua durant aquesta temporada de tardor i hivern. I per això hem pogut saber la programació que tenen preparada d'aquí fins a final d'aquest 2023, que passaran per la sala diversos artistes i grups que van des del funk, el hip-hop o el heavy.
Comença l'Off Festival Jazz Costa Brava amb el concert d'Ingrid i Llorenç. Del 15 de setembre al 8 d'octubre hi haurà propostes musicals variades en els establiments de Palafrugell, de Franc, Tamariu i Calella. Combinarà la música amb vermuts, tapes, còctels i sopars. El jazz tradicional servirà per escalfar els motors de la 29a edició del Festival de Jazz, que tindrà lloc entre l'11 i el 15 d'octubre. I Miquel Pérez Latre parlarà de les constitucions catalanes a la biblioteca. Serà avui a les 6 de la tarda amb una taula rodona del membre del cos d'arxivers de la Generalitat de Catalunya i la introducció d'Òscar Alegret, director de l'arxiu de Palafrugell. Analitzaran un exemplar de les Constitucions catalanes custodiat per l'arxiu. I també expliquem que l'Estartit amplia nous recursos pedagògics per conèixer el patrimoni pesquer i natural.
L'àrea de turisme de Torroella i l'Estartit enriqueix l'experiència al poble costaner amb emocionants incorporacions a la ruta de l'Estar i Antit. Aquests dos entranyables personatges, una gavina i una estrella de mar, guiaran les famílies al llarg d'un recorregut pels principals punts d'interès del poble, oferint una experiència única. En aquesta aventura els acompanyaran un mapa del tresor i un captivador conte ple d'il·lustracions.
Moltes gràcies a Anna Rovira, en aquest cas, Anna Romero, volíem dir, en aquest cas, doncs, pel repàs dels titulars que tenim en el dia d'avui. Anem ja tancant el Supermatí. I tot plegat, quan queda un minut per les 9 del matí, fem un darrer repàs pel que fa a la previsió meteorològica.
Divendres ha començat amb sol i alguns núvols prims que s'aniran incrementant a partir de migdia i el cel quedarà tapat al final de la jornada. A partir de la tarda ja és possible que arribi alguna primera pluja al Baix Empordà, però serà entre la propera nit i primeres hores del matí de dissabte quan es poden produir tempestes fortes que localment siguin molt intenses. Pel cap de setmana, dissabte al matí amb restes d'inestabilitat i cel variable diumenge. La temperatura serà protagonista perquè es mantindrà elevada per l'època de l'any amb una nova intrusió de pols saharià i ambient calorós, amb nits que poden ser tropicals a la costa aquest cap de setmana.
Gràcies, Albert Aparicio. Un cap de setmana que estarem molt pendents a veure què és el que tindrem a nivell meteorològic, esperant les precipitacions, però com sempre, que no facin mal. Fins aquí el Supermatí d'avui. Dilluns tornem a les 8 a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió Ràdio Bisbal. Bon cap de setmana.